Vivim temps estranys, paradoxals. Una de les característiques d'aquesta era és la informació. Ja ho va vaticinar i teoritzar en Manuel Castells a finals dels 90 i molta gent no podia imaginar del què parlava i la lucidesa que hi havia en els seus textos i raonaments. Avui tenim l'arrogància de pensar que estem més informats que mai. De fet, vivim en un temps de falsa incredulitat. De fet, la gent és més crèdula que mai, cadascú amb les seves conviccions i dèries. Els algoritmes ens ajuden a confirmar-les i a enfortir-les, aquestes conviccions. Una de les moltes explicacions és la tendència a informar-se a través de les xarxes, compulsivament. Hem llevat l'autoritat als mitjans convencionals, però hi ha gent que resisteix, que resistim. I davant la perplexitat de la majoria, paguem per informar-nos, paguem per llegir gent com el nostre següent convidat, que s'ha guanyat el nostre benefici del dubte a partir del compromís amb el pensament crític. Avui hem convidat en Daniel Verdú, un dels principals periodistes joves d'aquest país, foguejat des de fa dues dècades, ara farà sis anys, que va agafar la corresponsalia de Roma i el Vaticà. I ens explica i interpreta aquest fascinant país, Itàlia, amb les seves cròniques pensades per i cap al lector. Molt bon dia, Daniel.
Bon dia, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí per a la gent de Formentera i Eivissa.
No, gràcies a vosaltres per pagar pel diari que deies ara i sobretot per allò de jove, que has dit, que això sí que m'ha arribat al cor.
Escolta, no sé si tens 41 o 42.
42, això, bueno, ja estem a mitjana edat.
Sí. Mitjana edat, però en fi, ja saps que els 40 avui són els antics 30, o sigui... O al revés, em sembla que es diu al revés. Escolta, la teva última o penúltima crònica em posava els pèls de punta amb aquesta llau que va haver-hi al nord d'Itàlia i amb aquesta sequia que hi ha, que pateix actualment el país, doncs, a Transalpí. En aquest cas, les informacions que ens arriben d'Itàlia és que s'està passant molt malament, que fa molta calor, és així?
Sí, està fotut, la veritat. A Roma ara mateix hi ha unes temperatures altíssimes. Jo ara em trobo aquí just a la terrassa de casa i m'he de posar aquí a l'ombra perquè no es pot estar, però és que a més al nord d'Itàlia, que normalment eren zones una mica més fresques, sobretot a la part dels Alps i tota la conca del Po, doncs està havent una sequera tremenda. I s'han juntat en una setmana el que explicàvem a l'article, no? Aquestes dues cares del canvi climàtic que a vegades són difícils de veure físicament o de plasmar a curt plaç, com ha sigut l'avalanxa aquesta que hi ha hagut en el glaciar i aquesta sequera que és tremenda i que han tingut que decretar a sis regions l'estat d'emergència per pal·liar els efectes. No, està sent un estiu complicat, però bueno, Itàlia saps que té aquesta cosa que sempre es diu que és un laboratori, especialment de la política, on passen abans les coses, on es veuen o cristal·litzen de forma més clara i mira, aquesta setmana, per desgràcia, també ho hem vist amb el tema del canvi climàtic.
Esmentaves la teva terrasseta de Roma. Com és viure-hi diríem, el centre històric d'aquesta ciutat? En una ciutat que tu normalment descrius com a ingestionable, no? Com a ingovernable. Sí.
Mira, doncs a mi m'enganxeu ara just que estic en plena mudança. M'acabo de canviar, he viscut... Quan vam arribar ens vam agafar un apartament al centre.
El Campo de Fiori, no? Havia llegit?
Sí, el cantó del Campo de Fiori. Perquè, bueno, jo crec que quan arribes a Roma l'has d'entendre, és d'entendre l'antiga Roma una mica i estar una mica a prop de les institucions. Si et dediques al periodisme, doncs poder anar més o menys a peu, perquè ja saps que aquí el tràfic és complicat, doncs anar a peu al Parlament, al Vaticà, a llocs on al començament doncs necessites fer totes les fonts, no? I vam decidir viure al centre. Però, clar, és una ciutat, a més de complicada, especialment bruta últimament, perquè els serveis públics funcionen molt malament, són enormes, però, en fi, no s'han modernitzat, tenen uns problemes amb els sindicats fortíssims, llavors, doncs, per exemple, aquest estiu el tema de les escombraries està sent molt dur. Nosaltres hem decidit canviar-nos per diversos motius. Primer, perquè ens feien fora, perquè Roma té un problema com Barcelona o París, molt exagerat amb el tema d'Airbnb, i en el centre ja pràcticament només hi viuen o milionaris o turistes. La nostra casa, per exemple, que era una casa de quatre pisos amb dos entrades a cada replà, i quedàvem nosaltres i una velleta, diguem-ne. Tot l'altre vam començar a fer bed and breakfast i Airbnb. Llavors el propietari ens va dir que ens augmentava 500 euros el lloguer o feia l'Airbnb, no? Tot acabem canviar. Per dir-te que jo ara ja he sortit del centre, perquè ja era una mica ingestionable, el tema dels turistes ens tenia una mica també ja amargats, però és una mica l'essència, no? És curiós perquè els romans justament no viuen al centre de Roma, no? Viuen una miqueta, per això, barris com Monteverde, si vols Prati, si vols Parioli, que és un barri una mica més així, pijete, però bueno, que segueixin de romans. I nosaltres ens hem mudat ara a l'Esquilino, que és un barri que està molt bé, que està començant ara a respagar, que està al cantó de la Piazza Vittorio, a prop de Termini, i on trobes coses més assequibles i un ambient més autèntic, realment, perquè ja saps que els centres de les ciutats a vegades es converteixen en una mena de Disney World, no?
Em quedo amb aquesta reflexió, amb aquest comentari que ens feies. Haig de caminar per Roma per treballar. En fi, fas una mica d'enveja, tot i que et volia preguntar també per la relació amb els turistes, aquesta relació d'odi i amor, potser més d'odi que amor. Bueno, Roma sempre ha sigut una de les grans ciutats visitades. Passa com a altres bandes, en aquest cas a Espanya, que cada cop doncs, és més asfixiant la presència del forani, del visitant?
Sí, passa. És veritat que és diferent perquè Roma, com tu dius, no ha patit un canviament com Barcelona de la nit al dia, que no venia ningú i de sobte de les ciutats més visitades del món, no? Aquí, com que tenien el Vaticà, ha sigut una ciutat de peregrinació, diguem. Aquí pràcticament dic que s'inventi el turisme, però és un dels orígens del turisme, perquè la gent venia doncs, això, a peregrinar, amb la qual cosa estan molt acostumats a rebre visitants, no? I no hi ha hagut una, diguem-ne, una reacció, diguem-ne, furibunda. A més, Roma és una ciutat que no produeix, no té un teixit industrial, el comerç és, en fi, relatiu. La ciutat és un cascaró. No sé si heu llegit aquest llibre que es diu La ciutat de los vivos, que és estupendo, de Nicola de Joia, i ell ho explica. Fa un retrat de fons d'aquesta ciutat, que és una ciutat com allò que deia de Barcelona, una ciutat morta, meravellosa, estupenda, preciosa, però on no funciona gaire bé res i on no hi ha un teixit productiu. Amb la qual cosa el turisme és una de les fonts d'ingressos principals, no només de la gent que s'hi dedica directament, sinó de la gent que ha descobert que llogant els pisos i fent Airbnb doncs pot viure, no? Amb la qual cosa, bueno, més o menys no hi ha aquesta reacció furibunda, perquè en general tampoc hi ha reaccions furibundes, diguem-ne, hi ha pocs moviments socials, diguem-ne, organitzats i menys, diguem-ne, d'una manera cívica, diguem-ne, no? Però, bueno, van tirant. Mira, nosaltres sempre penses, no?, què t'emportaràs de la corresponsalia, quins seran els records principals, no?, què explicaràs. I un dels, jo crec que un dels grans moments va ser la pandèmia. La pandèmia, amb tota la crudesa que va tenir, tot el drama que va ser, ostres, va permetre viure una Roma radicalment diferent, no?, sense turistes, el centre buit, els espais tornaven a ser per la gent del barri, totes aquestes botiguetes o tot de souvenirs o el restaurant del centre, que costa ja trobar-ne algun que no t'estafi, diguem-ne, doncs van tenir que tornar a fer bon menjar, bons àpats per la gent del barri, perquè clar, no els hi podien fotre el pal. Llavors, doncs, això va ser una experiència molt, molt xula. Ara, res, a l'acabar tornar els turistes, aquests tios, si t'he vist, no me'acuerdo, no? Ja han tornat a començar a fer el que feien abans del mordi fuggi, que diuen aquí, no? De muerde i huye, no? Que no... Sí. Però bueno, ja et dic, és un problema amb el que han conviscut d'una manera més progressiva, o menys el canvi ha sigut menys dur a ciutats com a Barcelona, però és molt palpable i es fa bastant insufrible viure al centre allà.
Precisament la següent pregunta que volia fer és sobre la pandèmia, que la vau viure abans que en altres. Tu avisaves ja amb les teves cròniques i aquí... com si sentíssim ploure, no? Era com, estem aquí a 1.000 quilòmetres i dèiem, bueno, en fi, no sé de què mos parlen. Com està ara la situació amb aquesta setena onada?
Bueno, doncs una mica com allà, diguem-ne que allà per força, diguem-ne, el govern ha decidit que tira endavant, no? I que fins que no la cosa pogués arribar a posar més fotuda, no tornarien a fer mesures restrictives. Però bueno, s'ha decidit que això és el que hi ha i que anem endavant. Però sí que com allà mires al redor i tens moltíssima gent amb Covid. Jo, per exemple, que estava fent la mudança, tenia 7 tios aquí que havien de venir i van venir dos perquè els altres 5 estaven amb Covid. En fi, està la cosa avançant. Va ser molt dur. Com recordeu, va començar... Bueno, no és que comencés, però els primers casos es van detectar al nord d'Itàlia, al poblet que deia Codogno. Després va haver tota aquella espècie de zona zero de contagis que va ser Bèrgamo, que era una dels pols industrials del país, i allò va ser tremendo. O sigui, no sé si recordeu totes aquelles imatges dels camions militars amb els fèretres carregats, no, fent cua per entrar als crematoris que no anaven abast. Però bueno, si fa o no fa, suposo que és una mica el que va passar tot arreu, però tornem una mica al que dèiem, no? Per algun motiu, sempre la gota sembla que caigui primer a Itàlia i després arriba l'onda expansiva a tot arreu, no? Com sempre diem amb la política.
6 anys pràcticament a Itàlia, com és la corresponsalia allà? Com és la feina d'armar una xarxa de bones fonts, ja sigui a Itàlia o un altre país? Com has fet? Ja em vas heretar dels teus predecessors? Les has de fer noves? Com es fa això?
Pues, a veure, cada país és diferent, no? Sobretot en el nivell de dificultat. Jo he de dir que Itàlia no és un país difícil, perquè són bastant oberts i, a més, en el bon sentit, són una mica provincians. Llavors, provincians en el sentit que truques de la premsa internacional, ostres, ja els trempa, no? Diguem-ne, i els ve de gust parlar i... En fi, així com són més reticents moltes vegades amb la seva pròpia premsa, que és molt killer, bueno, a vegades grugueja una miqueta, diguem-ne, quan els truques de fora senten com que, bueno, que els està donant la importància que realment no se'ls està reconeixent, no? Amb la qual és relativament fàcil. Tu no n'heredes tantes, perquè és complicat. Nosaltres aquí, el corresponsal a Itàlia té dos taules de treball, diguem-ne, una és a Itàlia i l'altra és al Vaticà. I són dos mons completament diferents, no? Per un costat, com et deia, la política italiana és més o menys fàcil, vas trucant, vas anar a fer cafès, quedes amb un amb l'altre. Les crisis polítiques que saps que passen cada 30 segons aquí t'ajuden molt perquè t'has de posar molt les piles, llavors has de trucar 30 tios de cop perquè t'expliquin el que està passant, llavors ja els tens per la següent crisi que arribarà al cap de 2 dies, no? Llavors, més o menys, amb això et puges en aquest cotxe que va a tota velocitat i no saps com, i ja t'has fet tota una red de bones fonts i és fàcil. El complicat és el Vaticà. El Vaticà és més fotut perquè som més reservats, perquè el país tampoc és que sigui el paradigma, tot i que és un diari sèrio, diguem-ne, per ells, i respectat, però no és el paradigma de diari amic, diguem-ne, de l'Església, i més en aquests temps, últimament, amb aquests temes de pederàstia, etc. Amb la qual cosa, allí sí que costa molt més i diguem-ne, que tu quan arribes a xerrar amb algú o intentar que t'expliqui alguna cosa, per ells hi ha dos pilars molt clars, la part política del Vaticà, que és una mica la que t'interessa a tu, i la part espiritual, no? Que és la part religiosa, la part de tradició, etc. Llavors, si ells noten que no, en fi, que tu no respectes això, que no t'ho has estudiat, o que vas una mica al gra, no? Doncs no accepten, diguem-ne, explicar-te l'altre, amb la qual cosa requereix estudi, paciència i anar molt a poc, no? Amb aquest tipus de fons però que després és molt satisfactori quan les aconsegueixes, no? Diguem-ne, jo sempre dic que el Vaticà és un generant en si mateix, perquè canvia completament les normes. El rudiment, diguem-ne, periodístic per aconseguir una mica la informació.
Escolta, seguint sobre l'ofici de periodista, tu vas començar amb la secció local de Madrid, caminant-te, batejant-te tots els carrers, per a periodistes que comencen que ho volen ser, que mos estiguin escoltant, per què els hi recomanaries aquest àmbit, una secció local d'una ciutat, de província o d'una gran ciutat, com un tresor d'aprenentatge?
Pues mira, ho és tot. El periodisme local és absolutament tot. Jo sempre dic que la corresponsalia, en el fons, és periodisme local amb una mica més de glamour, no? Perquè estàs a Roma i queda molt bé i firmes des d'aquí i és molt guai, diguem, entre cometes, però la feina és exactament la mateixa, que és anar als llocs, veure les coses, parlar amb la gent i explicar-les, diguem, no? Sense aquest rudiment no hi ha periodisme. I això només t'ho ensenya, no només, però diguem-ne que l'escola, diguem-ne, més directa, més bona i més propera és el periodisme local, perquè passes el dia al carrer, perquè has de barallar amb les fonts, perquè camines molt, diguem-ne, en el bon sentit, diguem-ne, de la professió i és utilíssim. Jo ja et dic, jo vaig tenir sort, vaig anar per allà d'entrada, però això és casualitat. Després, això no pots culpar ningú perquè no hagi començat per aquí, perquè les redaccions són, a més, ja estan molt fotudes i el que demanen els jefes i l'empresa, diguem-ne, és mà d'obra, diguem-ne, en les taules web, no? Pujar a teletips, en controlar no sé què, a l'última hora, no? El no sé què. I allò és una trituradora una mica també d'aprenentatge i molta gent que fa la beca, per exemple, o que està allà, doncs, potser passen 9 mesos i, bueno, no ha sortit al carrer i el que s'ha dedicat és, bàsicament, que en fi, que també és una part del periodisme, no ho dones de menys, però bueno, probablement els hi falta una mica aquesta part d'anar al carrer, però això no és culpa de ningú, en tot cas és culpa de les empreses periodístiques que no inverteixen en l'aprenentatge, en la carrera dels seus empleats o dels seus futurs empleats, i això sí que és un problema. Jo ja et dic, jo crec que seria ideal que tothom passés per aquesta secció i no oblidés mai una mica el rudiment aquest que s'aprèn, perquè després el pots anar posant a qualsevol secció i sempre funciona, no? És com la plantilla base de treball.
També et vas foguejar doncs, anant a cobrir doncs, a Fukushima, aquell desastre nuclear, també la França doncs, de certs incidents de caràcter islamista, i després, finalment, doncs, aquesta corresponsalia a Itàlia. Escolta, l'ofici de la corresponsalia, tu el defenses molt bé, però com el vendries per aquesta gent, enllaçant amb la introducció que he fet, no? Es mostra un poc escèptica amb el periodista. Ah, els periodistes són els manipuladors, sempre menteixen, en fi. Com el vendries? Perquè alguns ja afirmen que és un vestigi d'una altra època.
No, home, jo no ho crec, no, però només per les corresponsalies en general, no? És a dir, tenir informació i de qualitat ben feta, honesta, perquè diguem-ne que ja sabem tots que l'objectivitat no existeix i que sempre pues, en fi, tires cap a un cantó, cap a l'altre, però no per res, sinó per una certa inclinació, per una casualitat d'aquell moment, vull dir que no pots explicar tot de forma polièdrica, però bueno, almenys sí, intenta ser honest i explicar una veritat, diguem-ne, més aproximada a la realitat, però és fonamental. I una corresponsalia, tenir corresponsals, clar, això és un luxe per un diari, perquè costa molts diners tenir un tio aquí que, en fi, li has de donar uns diners que li permeti, no és que et paguin la casa directament, però bueno, li has de donar un sou que et permeti viure a l'estranger amb les dificultats que comporta, els viatges, la família, etc. És un luxe que hi ha molt pocs diaris es poden permetre, amb la qual clar, això no pots pensar que és gratuït, és a dir, que has d'estar disposat a pagar per aquest tipus d'informació. És molt important tenir ulls a fora d'Espanya. Tenir-los a Espanya és crucial i si m'apures, doncs clar, i has d'escollir, doncs els hauràs de tenir només allà. Però tenir observadors a fora que t'expliquin les coses amb una mirada pròpia, que t'expliquin un país d'una forma... Jo és com m'ho veig, vull dir que cadascú té la seva diguem-ne, aproximació a la cosa, però jo crec que quan estàs fora l'has d'explicar tot el país, no? És tan important el futbol, per exemple, si vols, o molt important, almenys, potser no tan important la política per entendre el país, com la cuina, com l'art, com la política, en fi, com moltes expressions, diguem-ne, que es produeixen durant l'any que et permeten fer-te una idea de com són aquella gent, què pensen, cap on aniran, quin tipus d'inversions faran, si vols anar a la cosa pràctica. Vull dir, has d'explicar d'una manera molt completa el país, no? Senyir-te només a la política o a determinats aspectes culturals, doncs et dona una visió molt, molt escassa del que pot estar passant allà. Jo crec que és fonamental. El que passa, ja et dic, és que és complicat, és un luxe per un diari i cada cop n'hi ha menys. Jo quan vaig arribar aquí a Roma, jo crec que hi havia 4 o 5 corresponsals més de diaris espanyols dels que hi ha ara. I aquí a Roma molts els mantenen, després d'haver pensat, suposo, en eliminar-los una mica perquè està el Vaticà, tornant al que parlàvem abans, no? Perquè al final, bueno, és important, no? Tenir un peu sempre... Si no hi fos aquí la part de la cúria, doncs probablement molts diaris que s'ho han estat pensant ja no hi serien, desgraciadament.
Tu tens certa predilecció en explicar el sud del país, la transformació, doncs, per exemple, de la Camorra a ciutats, bueno, a Nàpols, no? Perquè t'agrada molt Nàpols i tot aquest aspecte social, aquesta ciutat gairebé inviable, aquesta ciutat indesxifrable, amb el seu jovent. T'agrada aquest aspecte social, no?
Sí, jo sóc un fan total de Nàpols. Jo em vaig enamorar només arribar, la coneixia poc, havia vingut alguna vegada, i em va al·lucinar perquè és una illa dintre d'Itàlia, no? No s'assembla res, i després, per exemple, aquest despreci que tenen del nord cap a Nàpols, diu, no, és una qüestió de la típica cosa de nord i sud, però no, perquè tu parles amb un calabrès i tampoc es pot ni veure, o amb un... És a dir, són una tribu, pràcticament, diguem-ne, no? I inclús funcionen de manera, jo a vegades els dic, amb, quasi gairebé gitana, d'aquesta cosa de sang, no? Tu vas a canvies de barri, ja passes de Forchella a Sanità i ja veuen que no ets d'allà, ja diguem-ne que hi ha com una mica aquesta cosa seva més del cachondeo, d'intentar-te portar una mica al huerto, no? Però és una ciutat meravellosa culturalment, socialment, pobres, doncs hi ha una... pobres, vull dir, en el sentit que realment ha estat molt desatesa per l'estat durant molts anys, doncs tenen un problema de feina tremendo, d'escolarització en molts barris de la ciutat, i especialment en el centre. Té una particularitat Nàpols, que és que jo crec que és de les poques ciutats on el centre de la ciutat, a diferència del que estàvem dient abans, no ha estat conquerit per les classes mitges altes, no hi ha hagut un procés de gentrificació. I això és una cosa molt llatinoamericana, no? Que el centre de la ciutat sigui sent un àmbit de classes baixes, diguem-ne, gairebé, per dir-ho entre cometes, exagerant, una favela, és molt estrany. I això la fa molt, molt, molt particular, no? Després, ells són fantàstics, la ironia napolitana, el sentit de l'humor i ja et dic, culturalment és un... És un transatlàntic al·lucinant que no te l'acabes mai. Jo, ja et dic, he sigut un dels llocs que més he intentat anar i després, evidentment, doncs, hi ha aquest cliché, o no cliché, perquè passa amb una mesura exagerada, que és el tema del crim organitzat, no? I això, doncs, és molt atractiu per escriure. Ja saps com tot el que és la crònica negra, tornant a la cosa del periodisme local i els successos, i ja t'explico el tema de la màfia, doncs, és molt, molt... És molt exuberant des del punt de vista literari i periodístic i et permet treballar amb històries que t'expliquen moltes coses de la realitat del país, no?
Estem xerrant amb en Daniel, Verdú, el corresponsal del diari El País a Itàlia. Ara que parlaves de futbol, una de les teves darreres peces... Bé, bueno, parlaves de futbol per mort, doncs, de Nàpols... I, bueno, parlaves de futbol abans, però m'has fet pensar en aquell càntic que els hi dediquen les aficions rivals als Nàpols, no? Allò del Vesuvi neteja'ls amb lava, no? Que és el Pontí, és tremendo, no? Són tremendo, pitjors tremendo. Que Terroni, no? Aquesta gent, o sigui, com tu,
sí,
com tu deies. I en aquest sentit, una de les teves últimes peces és sobre a Tomasi, aquest ex-migcampista defensiu que s'ha fet amb l'alcaldia, doncs, de Verona, després de 30 anys de la dreta, amb una llista cívica. Jo et volia preguntar, Itàlia, doncs, és un país molt significat, pel que fa, doncs, al futbol, i la significació ve, doncs, dels seus jugadors. Tenim gent com Di Canio en una banda, Lucarelli en una altra, per citar, doncs, dos històrics, però podríem posar mil exemples, Tomasi mateix n'és un altre. Ja no tenim el futbol dels finals dels 80, principis dels 90, quan les grans estrelles mundials estaven a Itàlia, hi ha un punt de decadència. Tot això tu també ho expliques amb les cròniques, seguint la veta, agafant el testimoni de l'Enric González amb aquella Històries del Calcio. Hi haurà una Històries del Calcio 2?
Bueno, no sé, això li has de preguntar a Enric, jo, perquè jo, bueno, jo he anat amassant articles, però no gosaria, diguem-ne, posar-me a l'altura de l'Enric, que és el gran mestre de corresponsals, i per qualsevol que hagi estat treballant a Itàlia, doncs, vaja, jo ho he llegit tot, i és, ja et dic, és un referent total, o sigui que no tinc ni idea. Ja m'agradaria poder fer una cosa d'aquesta mena. Però sí, el futbol, com em deia abans, és una cosa que et permet explicar molt la realitat del país. Com tu deies, quan hi era l'Enric, encara tenia un... Jo crec que eren els últims anys, eren els últims estartors d'aquell gran Calcio, no? D'aquella sèrie A, on estaven les estrelles. Però el destí d'aquesta lliga ha lligat molt una mica al destí de les grans empreses, no? Que van començar a fer fallida, de Parmalat, inclús a la sort de Berlusconi amb Mediaset i els líos polítics que va tenir. Ha anat molt lligat a la sort dels presidents que tenien, que eren grans empresaris de la indústria italiana. I després de les crisis, després dels temes polítics, tal, va anar cap a baix. Avui en dia, clar, el Calcio s'ha convertit en una cosa molt estranya, perquè jo no tinc el número exacte, però si no m'equivoco, 10 o 12 equips de la Sèrie A són propietat de fons d'inversió. I d'aquests fons d'inversió, si no m'equivoco, 9, més o menys, 8, són americans. És una tònica molt, molt estranya. Però, bueno, la realitat és que després de tota la debacle han aconseguit estabilitzar-se una miqueta i estan fent equips sostenibles, que estan intentant anar cap amunt, no? Hem vist aquest any el Milan.
Sí, tornar a guanyar la Lliga després d'una tira d'una
sí,
pila
sí.
d'anys.
Amb un equip jove, a part d'Ibra, que té 40 anys, però tots els altres eren bastant joves, amb força talent. Bueno, són equips mitjaners, és a dir, perquè després quan surten a Europa, la Champions i a part de la Conference que ha guanyat la Roma, que si vols en parlem després, no és que hagin tingut grans èxits, no, últimament. Però sí, sembla que la cosa està començant a remuntar, però amb un model completament diferent i allunyat d'aquells superpresidents d'aquelles èpoques, no, del Morat i del Berlusconi, i, en fi, que eren, donaven tota la salsa al futbol italià.
Alguns que ens agrada el futbol hem xalat molt, hem gaudit amb l'Atalanta de Gasperini, no? A més, ens ha fet molta gràcia aquest tio que ha armat un equip, doncs diríem, un equip que sempre ha sigut secundon, no? De sèrie B, pujant a sèrie A, i que ha desplegat un futbol tan poc italià els últims anys. Escolta, vas viatjar a Iraq amb Bergoglio, amb el papa Francesc. Com és? Com és ell?
És una pregunta complicada. A veure, és un tio molt, molt intuïtiu. O sigui, és un tio que va arribar el 2013 amb un encàrrec fet pel propi conclave dels dies abans, on es van produir totes les reunions, en què tenia que haver-hi una sèrie de reformes. Venia d'un moment molt crític amb Benet XVI, en el que l'Església s'havia descontrolat completament, hi havia uns nius de corrupció, vull dir que no els hagi ara, però diguem que alguna cosa ha disminuït tremendos. Tal i així que Benet XVI va renunciar per això, perquè es va veure superat, es va veure ja gran, no volia acabar com Joan Pau II, diguem, ha fet una merda i sense poder tenir control del que estava passant, i va dir aquella frase mítica, soy un pastor real de lobos, no? Abans de dir, tio, després de proclamar la renúncia, amb la qual ell va arribar amb un encàrrec molt clar de fer net, fer reformes i tal. El que passa és que hi té una personalitat... jo crec que li ha costat fer grans equips, diguem-ne, i va molt per lliure, amb assessors externs, llavors el control de la cúria no l'ha tingut del tot, i això jo crec que han endarrerit una mica les reformes o les ha directament torpedejat, perquè bueno, va entrar molt la saco contra tota la cúria romana, i aquests li han intentat fer llits, ha creat molts enemics, de l'època dels populismes més exacerbats, sobretot de Trump, i aquí amb Salvini, amb Orban, etc., ha tingut molts líos polítics, però és un tio molt intuïtiu. Molt intuïtiu i, sobretot, jo crec que sap detectar el que no funciona o el que cau malament a la societat, diguem, no? I a vegades, això com, potser com a aspecte crític, és més, tinc la sensació, més publicista que cirurgià, diguem, en aquest sentit, no? Però, bueno, anar a la política, i això és política, les formes i la imatge, diguem, són tan importants com gairebé com l'altre, amb la qual cosa, amb això, ell és molt bo. Però bé, és un personatge particular. Ara, com sabeu, ha estat molt fotut, està de genoll. I hi ha hagut molts rumors de
dimissió, no? De renúncia, no?
Sí, la renúncia, sí. Perquè es van juntar diverses coses. Ell té que anar a veure... A l'agost va veure la tomba d'un papa que va ser el primer o el gran referent de les renúncies, que Benet XVI també havia anat a visitar, llavors es van disparar els rumors, ha convocat un consistori, que és aquesta celebració en la que es nombren els cardenals i amb la que un papa, diguem, a poc va deixar la seva impronta en el que serà el col·legi que decidirà el següent papa, amb la qual ja quan se suposa que tens gairebé tot el control entre cometes, perquè després aquests tios fan el que volen sempre, no? Doncs ja s'entén que el teu pontificat està començant a arribar al final, i després sobretot la cancel·lació d'un viatge que tenia preparat des de fer molt temps a Sudan i al Congo, que no va poder anar pel genoll. Però bueno, diuen els que el tracten habitualment que està molt millor, i de fet el viatge que té a Canadà ara a finals de mes no l'ha cancel·lat, així és que el tio no té cap tipus d'intenció ni de renunciar ni de fer un pas al cantó.
Escolta, deixa'm preguntar-te pel teu blonco, pel teu tio, en Vicente Verdú, dels que
sí.
Molts en llegirem, doncs, el Planeta Americano, ens introduirem, sí. Doncs, a Estats Units, no? Aquesta visió alternativa, sí. Des de dins. Però, en fi, podríem citar doncs, com a un dels grans també de la poesia, del diari El País. Com et va inspirar, tu?
Buah, a mi molt. El Vicente era l'hòstia, perquè era un tio, va ser dels primers que va començar a fer periodisme de tendències, ben entès, no? Ara les tendències són la frivolitat i tal, però en aquella època, fa 30 anys, era la capacitat de relació de fenòmens que estaven emergent, no sé, de les comercials, unes bambes que sortien de no sé qui, amb fenòmens polítics, i establir tota una teoria, diguem-ne, que explicava el món a través d'aquesta línia de punts que a vegades és molt complicat d'unir. Era una persona que feia molt sexy el periodisme i la lectura i l'escriptura, i un tio guapo en tots els sentits, no? Llavors feia que fos molt atractiu aquesta feina. Jo quan era petitet i el veia, m'al·lucinava, i de fet em vaig dedicar això per ell, per el magnetisme aquest que desprenia. Era molt bo explicant, ja et dic, els fenòmens socials, la sociologia, fins al punt de conferir-li gairebé una pàtina poètica, no? Pues això, podia ser un llibre sobre els objectes de la cuina i es convertia gairebé en un poemari, no? Un poemari postmodern. I això era molt nou, va ser molt inspirador. Ell, en els últims anys, quan va morir la meva tieta, es va quedar molt fotut i es va començar a dedicar molt a la pintura. I li va dedicar els últims 20 anys de la seva vida a pintar. I va deixar una obra pictòrica important. Que passa que, bueno, pues clar, no, ella estava una mica frustrat perquè no tenia el mateix reconeixement que havia tingut amb l'obra escrita, però bueno, ja et dic, va canviar de faceta i va dedicar tots els esforços i tot el temps a pintar com un boig.
Vinga, escolta una cosa, què diuen de Formentera? Perquè aquí a Formentera ja saps que des de fa, doncs, 25 anys, bueno, els italians han tingut bastanta ascendència en aquesta illa. Hi ha molta gent, doncs, que ha vingut a viure, hi ha molta gent, doncs, que ve a obrir negocis, hi ha molta gent, molts italians que venen a Formentera en estiu, moltíssims. Mira que hi ha platges polides a Itàlia, illes precioses, i en fi, i els hi encanta Formentera. En parlen? Sí. Tu tens amics italians que diuen, vaig a Formentera aquest estiu.
Sí, sí, moltíssim. Són uns bojos de les Balears i de Formentera en particular. I jo també els dic això, i ells t'ho rebateixen una mica, perquè després jo he anat molt a mi també, clar, òbviament, em xifla viatjar, ir a les illes, i clar, que aquí tenen unes coses al·lucinants. Però ells ja sempre et diuen, però no és el mateix, no és el mateix, el color del mar, la sorra i després l'ambient. Per ells també hi ha una certa festivitat, òbviament, Formentera no és Eivissa, però troben un caliu i una energia que no troben tant a les illes d'aquí. A més que aquí les platges, com sabeu, el 70% són de pagament, són aquests lidos que tu tens que entrar i pagar 20 euros, et posen unes ombrilles, és a dir, ho tenen bastant industrialitzat tot el tema del que és l'oci a la platja, no? I aleshores jo crec que aquesta sensació una mica més d'ambient salvatge, doncs els hi fascina, estan com bojos, i jo, la meitat dels amics italians que tinc ja estan fent les maletes per anar cap allà, ja us trobareu en 4 dies.
Sí, sí, ja els veiem, ja. I sobretot sentim els seus clàxons de les motos. Escolta, veus criant els teus fills a Itàlia, t'hi veus molt de temps o no?
O sigui, per un cantó sí, per cantó de vida sí, perquè jo estic molt a gust, jo tinc una nena aquí que ha nascut i que és romana i que va al col·le romà i que i està encantada, i nosaltres ens hi trobem de conya. És veritat que professionalment les corresponsalies que no són tan exigents del punt de vista de la llengua, de l'adaptació al país, com podrien ser Rússia o Xina o Iran, no? Doncs, per això Londres, Roma, París, doncs, més d'un cert temps, potser t'acomodes massa, no? I a vegades és bo també pel lector o per tu mateix, doncs, no tenir la gent 15 anys allà, no? Jo, és la meva visió. Després és veritat que hi ha altres diaris o altres mitjans que sí que ho fan, i, en fi, cadascú té el seu librillo, no? Jo penso que jo em podria quedar a viure aquí tota la vida, perquè estic encantat, però és veritat que potser hi haurà un punt, no sé quan serà, ja encara no ha arribat i no el veig a prop, que serà bo que vingui una altra persona amb uns ulls nous, menys tics, diguem-ne, perquè vas desenvolupant i menys obsessions per determinades coses, i que expliqui una altra Itàlia amb uns altres ulls, no? Jo crec que això, el lector, que com tu deies, paga els seus diners i tal, també ho agraeix, no? Trobar-se aquesta frescura d'un altre tio que els explica les coses un pèl diferent, no?
Escolta, quina és la teva pasta preferida?
És difícil això, eh? Jo sóc...
Bueno, pasta cuinada bé, eh? O sigui, Roma...
Sí. Sí, mira, a mi la cacio-pepe m'agrada moltíssim, que és
una
senzilla. Sí, ben feta, mal feta és un nyap, com tot, no? Però ben feta és una meravella. M'agrada...
La matritxana, jo pensava que diries la matritxana, que és molt romana, no? Em sembla.
Sí. Les romanes, diguem, totes giren entorn d'una variació del formatge i el pebre i tal, que seria la matritxana, la cacio-pepe i la carbonara,
I
no?
la grixa, no? També, potser.
I la gritja, exactament. Macho, saps molt, eh? Doncs sí, la gritja, que ja és una mica més de connaissor, que és la que porta, és una espècie de cacio-pepe amb guanciale, no? Que és
Sí.
la papada galta, diguem-ne, del
Sí.
porc cuinada d'una manera molt particular, diguem-ne, no? I, però sí, jo crec que la cacio-pepe ben feta és la meva preferida.
Molt bé. Escolta, a Twitter tens de fons una foto de Pasolini mirant la tomba de Gramsci. És una manera, diríem, molt simbòlica i molt final de descriure el que és Itàlia.
Sí, doncs, bueno, és que Pasolini era una mica això també, eh? Perquè moltes vegades associem a Pasolini bueno, una idea de l'esquerra, una idea de la... Però Pasolini era un tio molt lliure, que tenia una manera de pensar molt complexa, no? I no és fàcil classificar-lo, no? I bueno, però Gramsci, sí, com saps que va escriure aquell llibre d'escenes de Gramsci, doncs era... El tenia molt, molt, molt enfilat. Pasolini, com saps, està enterrat a... Això és el cementiri catòlic, que està... Pasolini, perdona, Gramsci, que està al Testaccio, la piràmide aquesta que hi ha darrere de la piràmide, i aquest cementiri que van fer per els que no eren catòlics. Llavors estan enterrats allà tots els escriptors que venien a fer el Gran Tour, hi ha Keats, hi ha Gramsci, tots els que no eren catòlics en aquella època, doncs els tenen allà. I és una passejada per qui no, per qui vingui a Roma i li vingui de gust sortir una mica dels circuits clàssics, molt recomanable, el cementiri catòlic.
Molt bé, escolta, Itàlia i Espanya, dos països semblants, però al mateix temps molt diferents, no? Ens hem italianitzat una miqueta políticament darrerament. Tu em sembla que has viscut 4 o 5 legislatures ja, 4 o 5 executius diferents, no sé
Sí.
quants n'has viscut. Segurament deu
Sí.
ser més difícil d'explicar políticament, però això que et volia preguntar, estem d'acord que són dos països que en un principi ens han de semblar molt semblants, però al mateix temps són molt diferents?
Sí, absolutament. És allò que es diu del falso amigo, no? Tu arribes pensant que ja més o menys tens la feina feta amb l'idioma, amb les tradicions, amb el tal, i després et dones compte que després de la primera superfície, diguem-ne, són completament diferents. Passa amb la llengua. La llengua, però sí, els primers dies et manegues fent per això, l'itanyol aquest que fem tots, perquè has tingut una nòvia o no sé què, i et penses parlar, i després et dones compte que és un idioma molt complex, que no té res a veure, que si a cas, potser la manera de construir-lo podria ser inclús més semblant al català que a l'espanyol, diguem-ne, i que l'has d'estudiar, si no vols fer el tonto tota la vida, no? Perquè si vens aquí i no estudies gens la gramàtica i el vocabulari, etcètera, doncs te'n vas parlant malament. I passa amb tot, passa amb la cultura, passa pues, amb el caràcter. Ells tenen un caràcter, sempre ho explico. La gran diferència, crec, entre els espanyols i els italians és aquesta capacitat d'arribar a acords que tenen ells, no? De no xocar. I això té a veure una mica també amb la capacitat retòrica, aquesta educació humanística que tenen. Aquí no, per exemple, el tema que quan va passar l'1 d'octubre l'independentisme a Barcelona, que van acabar garrotades la policia i aquí els polítics em trucaven i deien, hòstia, però com pot ser això, que hagin xocat els trens, no? Però com pot ser? Perquè aquí estan acostumats a que cada dia sembla que s'acaba el món, sembla que vagin a xocar els trens, ara mateix estem a punt també d'una crisi de govern, i al final, a l'últim moment, pum, 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 in extremis, ho arreglen tot, no? Amb un bon pacte, sempre hi ha un acord, no? I en canvi, Espanya, doncs, és aquesta cosa de Goya i de garrotades i de no ser capaços moltes vegades d'arreglar les coses xerrant, no? Però és veritat que, com tu deies, políticament ens estem italianitzant bastant, no? Aquesta velocitat, la volatilitat de les legislatures, la fluiditat del Parlament, que, òbviament no té res a veure amb la que hi ha aquí a Itàlia, que em sembla que aquesta legislatura no ho vull inventar, però jo crec que ja han canviat de partit al redor de 300 parlamentaris o 200 i pico parlamentaris, una cosa tremenda, no? El que seria a Espanya transfuguisme, doncs aquí, però, bueno, simplement s'ha de tractar de que avui tinc unes idees i demà en tinc unes una mica diferents, no? Com diria Groucho Marx. Però sí, ens estem començant a semblar a ells. Crec que no tant, per fortuna d'Espanya, perquè això o saps manegar o vius en el caos total. Ells estan acostumats perquè és la seva naturalesa, no? Però si no és la teva identitat, pot implosionar el sistema.
Moltíssimes gràcies, Daniel Verdú, el corresponsal del
No.
diari El País a Roma i al Vaticà. Ha estat un autèntic plaer, per cert, conserves un català molt bo, perfecte. En aquest cas, perquè tu vas néixer a Barcelona, però després vas anar a viure a Madrid, no?
Sí, però vaig viure molts anys, vaig viure fins als 20 anys a Barcelona.
D'acord,
d'acord. Una ronda por ahí, sí, i et dic, la meva filla i la meva dona parlen català a casa, o sigui que...
Ah, molt bé.
Que sí, no, així que res.
Doncs res, has estat mai per Formentera o no? Sí, no?
Sí, i tant, i tant, i tant. I m'encanta, sembla al·lucinant. És veritat que ara, quan hi vaig, intentaré anar sempre això, juny i setembre, per no trobar-me els italians, perquè si no...
juny i setembre, i tenim o venir-hi a abril, maig, o fins i tot doncs, a l'octubre, no? Perquè encara època sí. Encara més ferestes, més silvestres, en fi...
Doncs ho faré i et trucaré quan vingui.
Perfecte, Daniel, m'encantarà doncs, mostrar-te l'illa. Una abraçada.
Una abraçada molt gran i gràcies. Salut. Per la trucada.